de la comunicació per a donar a conèixer de la millor forma el nostre producte en els millors canals i suports que permetrà seguir posicionant a Castelló Ruta de Sabor i atraure una major riquesa, majors visitants als nostres pobles i més consum de producte. Repassem actualitat de diferents municipis de la província. Ens aturem a parlar de l'Ajuntament de Castelló i és que ha informat els últims acords als quals ha arribat el Consell Escolar Municipal recentment. El primer d'ells ha sigut l'aprovació d'un nou reglament pel qual es regirà a partir d'ara el Consell. Per a garantir l'aprovació d'aquesta nova regulació es van crear fins a 5 comissions compostes per membres del mateix per a realitzar aportacions i millores. Segons el regidor, finalment s'ha arribat a l'aprovació d'un reglament més modern i que fomenta una major participació dels membres del Consell i de les comissions que d'ell es deriven. Porcar ha destacat la creació d'aquestes 5 comissions per a treballar i implicar els membres del Consell. Aquestes delegacions es divideixen en la Comissió d'Escolarització, Convivència i Igualtat, Formació Professional, Castelló Educa i la cinquena i més innovadora, la creació d'un grup que treballa al voltant d'activitats complementàries i extraescolars que arriben als centres educatius. Pel que fa a l'Ajuntament d'Almassora, encarregat dels estudis geotècnics en les parcel·les que ocuparan el Col·legi Santa Quitèria, en el seu futur emplaçament i la de l'ambaixador Beltrán en la seva ubicació habitual a l'empresa castellonenca d'enginyeria Comaipa SL. El cost d'aquests informes topogràfics ascend a 10.823 euros que finançarà la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant. Ens quedem ara a Vila-real. Comencem parlant-los de la campanya Mullat, impulsada per Compromís per Vila-real, per elaborar el programa electoral 100% participatiu que arriba ja a l'equador dels actes programats als espais públics de la ciutat, amb la tercera eixida que tindrà lloc aquest divendres 30 a la plaça de la Panderola. Després de les dues primeres eixides, en les quals van participar els diputats del Congrés Joan Baldoví, Marta Sorlí i els senadors Carles Mulet i Jordi Navarrete, i en els que es van arreplegar unes 200 propostes dels veïns per a la inclusió en el programa 2019, aquest divendres l'equip que encapçala Josep Pascual Sancho torna a eixir al carrer. La plaça de la Panderola és el lloc escollit per a la pròxima visita, prevista a les 4:30 de la vesprada, en la qual la protagonista tornarà a ser la campanya Una idea, un suc. Parlem ara de seguretat ciutadana. Els agents de la Unitat de Control d'Establiments i Consum de la Policia Local van intervenir ahir, durant la celebració de Santa Caterina, un total de 147 productes falsificats de marques conegudes i dos joguets metralladora amb làser per a xiquets. Per aquest motiu, els agents han obert diligències penals per delicte contra la propietat industrial per venda de productes falsificats en la modalitat ambulant o ocasional contra una persona que venia complements de roba, en la seva majoria moneders, i cinturons de marques de diferents marques conegudes. Així mateix, han intervingut dos joguets metralladora amb làser incorporat que estan prohibits per ser perillosos per als més menuts. La jornada es va saldar amb tres denúncies, una per incomplir la llei de 1/2011 de la Generalitat, Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, altra per incomplir l'article 2.1 de la Llei Orgànica del 1995 de repressió del contraband, per venda de productes falsificats sense aportar factura de procedència de gènere, i una altra per incomplir l'ordenança municipal de venda no sedentària, en vendre sense autorització. També parlem de la Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, que ha traslladat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el malestar dels llauradors de Vila-real per l'estat dels barrancs. Sancho, el regidor d'Agricultura, Josep Pasqual Sancho, ha acudit a València a una reunió amb el president de l'entitat, Manuel Ignacio Alcalde, i ha assegurat que porten molt de temps esperant que s'escolten les demandes i que els llits es troben en un mal estat, en un estat salvatge, plens de canyes i mala herba i necessiten que s'actue ja. No obstant, tal com recorda l'edil, la Confederació és la responsable d'aquestes actuacions i, a més, té les competències a l'hora d'atorgar permisos als ajuntaments perquè netegen pel seu compte. Segons Sancho, els agricultors tenen por que amb un episodi de pluja se'ls inunden els camps i les seues plantacions desapareguen per l'efecte de les riuades que poden succeir-se, ja que els jaços dels rius estan plens de canyes en estat salvatge que s'arrosseguen amb la força de l'aigua i es porten al mar tot el que troben al seu pas. I avui l'Auditori de Vila-real es converteix des d'aquesta nit en territori culpable. Ho serà durant 5 dies, en els quals el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real Cine Culpable desplega la seva catifa roja per a donar la benvinguda als 31 curtmetratges seleccionats en aquesta edició. Els 10 primers es projecten aquest dilluns a partir de les 10 de la nit en la primera sessió del certamen sota el paraigua de la secció provincial. Els 10 aspiren al Premi Manuel Villarreal dotat amb 1.500 euros. Però a més d'això, Cine Culpable 2018 ja ha tirat a rodar aquest dilluns, hores abans de les projeccions oficials. Els encarregats d'aquest avançament del festival han sigut els estudiants dels instituts de secundària de Vila-real, Miralcamp, Fundació Flors i Broguillop, que participen en Cine Express, una cita ineludible en el marc del certamen per imprimir als més joves l'amor pel cinema. Dividits en grups, s'han passat a l'acció cercant els millors escenaris per a rodar les seues històries, que en aquesta edició tenen un denominador comú en el marc del conveni del festival amb Reciplaça i la campanya Vila-real més neta. Tots els curtmetratges de Cine Express posaran l'accent en la sensibilització i implicació ciutadana per a mantenir una ciutat neta i verda. També en la importància del reciclatge per a aconseguir aquest repte col·lectiu. I des de l'Ajuntament de Vila-real avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, el qual ha presentat diferents actes dins de la Setmana Francesc Tàrrega. Fins al 15 de desembre es desenvoluparan diferents actes des de l'Ajuntament de Vila-real, així com, per exemple, la presentació d'un disc sobre Tàrrega.
En la que, además de tocarse la integral en dos concerts estelars el dissabte 14 y el propi el dissabte 15 y el divendres 16, a banda d'això, el dia 14, en la prèvia, pues tindrem el Coneixes Tàrrega pels escolars en l'auditori en dos passes, com hem fet també en els últims dos anys en un gran èxit. I després, per la vesprada, farem l'homenatge, la marxa cívica, no?, d'homenatge a Tàrrega, que se fa des de fa moltíssims anys, i que este any, a més, pues, tindrà com a prèvia la presentació de mi d'una biografia sobre Tàrrega que ha fet Adrián Rius. El dia 15, en el concert que este any se farà en la comunitat de Regants, per ser un lloc on Tàrrega va tocar, un dels pocs concerts que Tàrrega va fer en Vila-real, allí farem el dia 15 una part d'aquesta integral de Tàrrega i, a renglo seguit, farem la presentació del disc que ha gravat Anna Argilés i l'orquestra de Pol Sipua. Per tant, com podeu veure, tenim un mes d'esdeveniments en torn a la figura de Tàrrega. Sabeu que també estem ahí en els tràmits per a fer-lo fill predilecte de Vila-real i per tant...
Doncs en concret ha sigut la protagonista d'aquest CD, la persona adjunt de l'orquestra Pol Sipua, Francesc Tàrrega, que ha gravat aquest disc, Anna Argilés, la que ha explicat concretament alguns dels temes que es podran escoltar, 23 peces que ha gravat amb el recolzament de l'orquestra Francesc Tàrrega. Música que ha escollit ella mateixa des de que va començar a fer música, des de que va començar a tocar la guitarra fins ara, i un total de 600 unitats seran les que es llançaran en primer moment des de l'Ajuntament de Vila-real, des de l'orquestra Pol Sipua, Francesc Tàrrega.
Mira, el CD comencem dient que per a mi la peça fetitxe de Francesc Tàrrega, que és el recurs de l'Alhambra. El recurs de l'Alhambra té la tècnica del trèmolo en la guitarra, que pot ser, depèn per aquí, fàcil o no fàcil, però sí que és veritat que has de tindre un poc natural saber tocar el trèmolo. I bueno, jo quan vaig anar a Basel, la meva presentació per a poder entrar allà a estudiar va ser tocar Tàrrega. I és quan el meu mestre, l'Òscar Guilla, me va dir «Esto me está gustando, tú puedes entrar aquí a...» Dic, li faig un poc l'accent d'ell perquè és italià, i li agradava molt, ell sempre diu l'espanyolita, tocar cordos de l'Alhambra, li agradava, me dia que tenia un trèmolo molt bueno, així que jo no, crec que no, mai m'ho ha cregut, però sí que és veritat que a poc a poc anem dient, ostres, pues pareix que no ho faig mal. Aleshores, és això, la presentació, el recurs de l'Alhambra, tenim moltes masurques, molts preludis, molt bonics, estudis que no se solen ni escoltar pràcticament en concerts, també n'he posat d'alguns, i després, clar, peces grans de Tàrrega, com pot ser la Gran Jota, el Capritx Àrab, i bé,
sí. Arribem a la 1:07, fins a si l'actualitat política tant provincial com local. Una pausa, de seguidet ens anem a parlar amb el portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Vila-real.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Una de neu, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Com havíem comentat al principi, avui convidat polític des del Partit Popular. Rebem a Héctor Folgado. Héctor, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
I en primer lloc ja suposem enhorabona, ara sí, no? Perquè el dia que va vindre fa uns mesos vostè no ho va anunciar ni si tenia la voluntat o no i ens va deixar una miqueta en el dubte, però ara sí ja vostè candidat a les eleccions a encapçalar l'Ajuntament en 2019 per part del PP.
Pues sí, la veritat és que molt satisfet. El divendres passat el comitè executiu i després una assemblea d'afiliats i de simpatitzants pues bé, van tindre a bé ratificar-me com a candidat a l'alcaldia del Partit Popular. Satisfet per la confiança que de nou el Partit Popular deposita en mi i en l'equip que lidere, tant a l'Ajuntament com en el Partit Popular del nostre poble. I especialment il·lusionat per les sensacions, no? que els veïns, tant dels afiliats com els veïns al carrer este cap de setmana han anat traslladant. No? Se nota que cada vegada hi ha més veïns que tenen ganes de canviar l'Ajuntament de Vila-real, que tenen ganes de tindre un ajuntament que es preocupe realment per els veïns i per els seus problemes, i estem convençuts, per tant, que el 2019 va ser un any important per a Vila-real, perquè pot ser l'any que hi hagi un canvi a l'Ajuntament, que és el que està demanant el poble.
Què considera que li pot aportar el PP a la ciutat després de 8 anys de l'actual equip de govern?
Pues jo crec que han sigut els 8 anys de la confirmació, Sheila, de la confirmació de que sempre que han governat les esquerres, els socialistes en Vila-real, el nostre poble ha perdut. M'agrada recordar que en Vila-real els anys de major transformació ha sigut els anys del Partit Popular. Perquè transformar un poble és dotar-lo dels serveis que puguen permetre que els veïns tinguin una millor qualitat de vida. La millor qualitat de vida la tenim per tindre un nou hospital a casa, per tindre nous centres de salut, per haver adaptat, reformat i construït els col·legis que la societat ens demandava, per haver donat les infraestructures esportives que feien falta, per haver apostat per el nostre poble quan hi havia que decidir on s'ubicava una infraestructura estratègica. Tot això ho va aconseguir el Partit Popular i se va frenar l'any 2011. Els últims 8 anys hem viscut un ajuntament i un alcalde que viuen d'excuses, que intenten fer creure als vilarealencs que el passat va ser pitjor en l'únic motiu de que no tenen cap argument per justificar que ara estan gestionant millor. I ara en educació tornem a tindre xiquets en barracons, ara en sanitat ens tanquen ambulatoris, ara en infraestructures es neguen l'estació intermodal. Per tant, Vila-real estos últims anys s'ha frenat, els veïns paguen ara més contribució que mai, més contribució que el 2011, el poble està ara més endeutat que el 2011, per tant, el balanç que pot fer Benlloc no és un balanç que tal vegada personalment hi ha anat bé. Tenim un alcalde que va molt d'estrella, però realment al poble li ha anat mal. Necessitem un alcalde gestor.
Com afectarà a l'estratègia del partit i dels resultats, si afectaran de les eleccions de 2015? Suposa que ningú esperava els resultats com van ser, una majoria tan ampla, ni segurament els resultats del Partit Popular. Això condicionarà la seva estratègia?
Bé, jo crec realment que la foto fija que van deixar els resultats electorals al 2015 és una foto fija que ja salta pels aires. La realitat ha canviat i molt. No tan sols les tendències nacionals que se puguen produir, que en aquell moment van fer que Vila-real i moltes altres localitats, especialment les més grans, tingueren un resultat concret, sinó també el desgast que, com te deia abans, Sheila, s'ha produït en Vila-real. Els 4 primers anys Benlloc va aconseguir fer creure que no feia més perquè no podia. I en estos 8 anys ja sabem realment tot el que ha fet. Ja sabem que ha tingut diners per a lo que ha volgut, que ha pogut gastar 4 milions d'euros en el Gran Casino o més de 500.000 euros per a muntar un bar en Patos, mentre ha pujat la contribució al màxim o ha endeutat el poble al màxim històric. Per tant, el resultat fixe que van deixar aquests resultats avui ja ha canviat. Avui Benlloc ja no té, i de fet ell ja ho sap, no té majoria absoluta. Ara van a participar noves formacions polítiques que en el seu dia de manera sorpresiva no van participar en aquelles eleccions i que sí que van condicionar el resultat en altres municipis del voltant. Per tant, jo crec de veritat que estem en el moment adequat per a que aquest canvi que els veïns, especialment aquesta última legislatura, venen demanant, se puga produir en les eleccions de maig del 2019.
Sabem que es fa una miqueta de rapel, però considera que hi haurà més veus? Veus en quant a representació al consistori? Veu possible l'entrada de partits de qualsevol branca, no diguem, perquè s'estan veient sensibilitats de diferents perfils?
Pues no m'agradaria, n'hi ha una que no m'agradaria que entrara, bueno, si els veïns ho consideren així, evidentment, però una força política en la que no compartim nosaltres pràcticament res, que és Podemos, i que ja han anunciat que van a concórrer a les eleccions del 2019 i que és possible, mirant els resultats que aquesta formació té a tot l'estat, que puguen entrar i que en el cas de que no aconseguirem unir unes forces de canvi en Vila-real, podrien arribar a formar part del govern municipal, condicionant al nostre entendre molt les polítiques que ahir se podrien portar a terme. Per tant, considerem que és més necessari que mai, com dia aquí, centrodreta que lidera el Partit Popular de Vila-real, puga recuperar l'alcaldia per als veïns. Ara, com diria abans, tenim un alcalde que pensa molt en les seues fotografies, en la seva promoció política personal, però que, com hem demostrat, especialment aquests últims 4 anys, la seva gestió ha deixat molt que desitjar.
Segurament, un dels anuncis, no, que aquesta setmana passada ha fet més impacte, o que a la gent almenys, no, per titular li pot haver arribat, és la Ronda Sud-oest. És una infraestructura que han criticat al Partit Popular, tant a vostès, no a la seva figura, també a la Generalitat, per no haver-la fet arribar. Com valoren, no, aquest anunci, i que finalment es faci, no? Perquè a veure si es fa, que està bonic arriba.
Isa és la gran duda, no? Jo recorde perfectament a Ximo Puig iniciant la campanya electoral a la porta de ma casa. Van elegir Isa i jo per iniciar la campanya, i des d'allí va dir una frase que van replegar els mitjos, que era: haré la ronda en cuanto pise la Generalitat. Falten 6 mesos per a que Ximo Puig isca del Palau de la Generalitat, i l'únic que ens ha pogut vendre és un tràmit administratiu. Desgraciadament, totes les promeses que han fet els socialistes per a Vila-real, totes, s'han convertit en tràmits administratius. Ninguna d'elles s'ha materialitzat per a Vila-real, ninguna. La de la Ronda tampoc. De fet, en els pressupostos de la Generalitat se'ls ha oblidat ficar-la. Va vindre la consellera a dir que va a licitar-se, però van a tindre que fer una esmena tècnica perquè no estan en els pressupostos i sos diners per a la Ronda, de manera concreta per a la Ronda de Vila-real. I van a tindre que esmenar ells mateixos els seus pressupostos. Per tant, no ens fiem de que vagin a fer això, igual que van prometre farien el quart d'institut per al 2019 i no l'han fet, o igual que van prometre que farien els gimnasos de Pascual Nacher, d'Escultor Ortells i de Concepción Arenal i no els han fet, o igual que van prometre que farien l'escola oficial d'idiomes i no l'han feta, o igual que prometen que farien l'aulari d'infantil del Carlos Artou i enguany els xiquets han inaugurat uns nous barracons. Per tant, crec que ens han venut una tramitació administrativa en la que arribaran fins a eleccions per poder dir estem fent algo. Però d'ahí a que vegem una ronda feta, desgraciadament, i crec que encara falta temps.
També comentar una de les propostes que vostès portaran demà al plenari, que té a veure o està relacionat amb la Generalitat, esperen que tot el món li doni recolzament, és exigir justament a la Generalitat que complisca, no? Perquè falten infraestructures a la localitat.
Sí, nosaltres ho fem també quan governava la Generalitat el Partit Popular i ho fem ara. Creiem que és important que l'Ajuntament s'unisca, i per això esperem que demà siga una declaració institucional al voltant d'aquelles necessitats, d'aquelles infraestructures que, com te deia abans, tenen que vindre a millorar la qualitat de vida dels veïns. I per tant, reclamar coses tan importants com les que parlàvem abans, tornar a tindre en Vila-real un centre de salut al centre de la ciutat, un centre de salut que ens van tancar els socialistes ara fa 3 anys, l'ambulatori de Torremassa, pues és una reclamació que ha de fer el poble de Vila-real. Que els xiquells del Carlos Artou no estiguen en barracons és una reclamació que espere compartim totes les forces polítiques de l'Ajuntament. Que s'aposte per Vila-real per a infraestructures, no tan sols la Ronda Sud-oest, sinó el desdoblament de la carretera de Burriana o el desdoblament de la carretera d'Onda. O que hi hagi un accés directe a l'AP-7, que esperem pront que siga una autovia en la que els vila-realers no tinguin que pagar peatge. Hi ha moltíssimes peticions que entenem que en els últims 4 anys no se n'ha fet cap. Perquè mira, l'alcalde li agrada dir, no, la ronda vostès no la van fer. Però bé, mentre el Partit Popular no va fer la ronda, perquè sí que la vam adjudicar i després se van parar les obres, el Partit Popular en aquests anys estava construint l'hospital, construint l'ambulatori del Pilar, construint l'Institut Broc i Llob, reformant el Tàrrega i el Miralcamp, construint col·legis com l'Angelina Bau i José Soriano, estàvem fent moltíssimes altres coses. Però és que ara mateix ens encontrem en que han anunciat un projecte, però en els últims 4 anys no n'han fet cap. I això és el freno que nosaltres entenem que s'ha produït en Vila-real i que aquesta moció que demà presentem espera corregir, que la Generalitat de veritat aposte per al nostre poble.
Aquesta és una de les propostes, però també comentar altre aspecte, que en altres anys, a aquestes èpoques, ja s'estava parlant i enguany ha quedat una miqueta en l'oblit com són els pressupostos participatius. A més, vostès volen afegir, diguem, algun canvi del funcionament que porta aquesta iniciativa en altres consistoris.
Sí, nosaltres considerem que la participació no se pregona, no ve així i se fica medalles, jo seré el més participatiu. La participació hi ha que practicar-la. Ens venen, com molt bé has explicat, diu, ara ja enguany dona hasta la sensació de que es dona hasta vergonya presentar-los. Els pressupostos participatius, que és una idea que ja molts ajuntaments estan posant en marxa i que forma part d'aquesta nova forma de fer política en totes les administracions, és preguntar-li al veí quines propostes t'agradaria que l'Ajuntament ficara en els pressupostos. I això té 2 camins. Primer, replegar les propostes i després complir-les. Pues bé, l'Ajuntament de Vila-real només fa el primer camí. Se fica la medalla i és a preguntar als veïns què vos agradaria que farem en els pressupostos. Però a l'hora de complir-les, sistemàticament estan incomplint les propostes que els veïns han votat per als pressupostos. Per això el que nosaltres demanem demà, com una proposta molt interessant per a Vila-real, és que se'ls diga als veïns quants diners tenen per a decidir. Per exemple, Castelló fica 1 milió d'euros, Vila-real la quantitat que corresponga, i que els veïns sàpiguen que tenen aquests diners i que van a repartir-los de la manera que ells consideren, i que després i se reserven les partides pertinents per a poder fer aquestes accions. Això demà en el plenari van a poder confirmar si creuen realment en la participació, si volen realment escoltar les propostes dels veïns o només ho fan de postureo. Si aproven la nostra moció, els pressupostos participatius podran ser reals. Si seguissin com estan fent fins ara, se ficaran la medalla dient que escolten els veïns, però de veritat no ho faran.
En aquest cas, de vegades, no, els periodistes sempre diem, i això en quants diners es traduís? No? És una pregunta, ells consideren que clar, que el sistema que tenen, que igual són més diners que ficar una xifra tancada, que igual es quedaria curta, no? Això és el que han justificat en altres ocasions des de l'equip de govern.
Clar, de fet, jo crec que és just el contrari, perquè el procés és, les associacions plantegen propostes i després tots els veïns les votem. Clar, jo a l'hora de votar una proposta, pues no és el mateix que diguen, anem a fer una acció que val 1.000 euros, i me pot pareixer bé, que a lo millor anem a fer una acció que val 1 milió d'euros. Pues a lo millor ja no me pareix tan bé. Per tant, és important que estiga quantificada la proposta a l'hora que els veïns la voten, i després a l'hora d'executar un ajuntament té capacitat per poder concretar una quantia per a executar una acció o una obra. De fet, és algo com te deia abans, Sheila, és algo que no estem inventant nosaltres, sinó que ja hi ha molts ajuntaments que estan fent així i els resultats són altament positius.
També comentar l'actualitat que vostès han estat generant durant les últimes setmanes. Demanaven també, per exemple, desbloquejar el centre de tecnificació, una infraestructura que també ha estat, diguem, un punt de debat entre vostès i l'equip de govern, perquè des de l'equip de govern consideraven que quan estava el PP va tardar en engegar-se, s'ha obert de forma parcial. Clar, i ara demanen que es doni el següent pas, no? Que tinga més utilitat.
Sí, desgraciadament és una de les infraestructures que al caure en mans d'un govern que al principi no se la volia creure o que volia convertir-la en un monument del malgasto del Partit Popular, hem de recordar que això és un compromís que agarra la Generalitat Valenciana després d'una petició de l'Ajuntament de Vila-real, i aconseguim que la Generalitat farà una inversió en Vila-real i ens construirà un pavelló poliesportiu nou i ens construirà una nova piscina coberta. El Partit Popular vam demanar allò perquè ens ho reclamaven els veïns i perquè volíem millorar l'atenció esportiva als nostres clubs esportius. Benlloc va entrar i ho va bloquejar. Va estar paralitzat i van estar simplement ficant problemes uns i altres perquè allò no s'engegara. No volia que s'hi ficara en marxa perquè no volia demostrar que allò era positiu per al poble. 8 anys després, Benlloc l'altre dia feia unes declaracions que jo li recordaré segurament en més d'una ocasió, dient que esta és una infraestructura de 10 que va permetre, entre altres coses, que a Vila-real puga vindre els estudis de ciències de l'esport de la universitat o Jaume I o inclús del CEU. Per això volíem nosaltres aquest tipus d'infraestructures. Desgraciadament, l'alcalde, com li reconeixia la seva pròpia Generalitat l'altre dia, ha tingut tancat en el seu calaix 7 mesos un projecte de conveni en la Generalitat per als pròxims 10 anys. I el mateix director general del seu propi partit li reclamava més agilitat a l'hora de contestar aquestes propostes, perquè això suposa bloquejar una infraestructura com esta. Per tant, nosaltres el que volem és que se gestione, que s'utilitzi, que siga una oportunitat per als veïns. Desgraciadament, el Partit Popular, afortunadament, el Partit Popular gestionava noves infraestructures per a Vila-real i en els últims 4 anys l'únic que sabem del senyor Benlloc és que ha paralitzat el centre de tecnificació esportiva en molta de l'ús que se li podria donar i que ens ha derribat un pavelló. I això és el resum de les conclusions esportives que el senyor Benlloc ha fet en Vila-real. Per això reclamem que l'actitud siga una altra, que no pense llavant en atacar el Partit Popular o en eixir ell d'estrella, sinó que pense en com pot millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i, en aquest cas, dels esportistes.
Uh-huh. Tot i que suposem que sí que se podia haver fet alguna cosa una miqueta més econòmica, no? Perquè, clar, va ser una millonada el que va costar i també el que suposa també de manteniment, no? Que al final també són diners que ha d'eixir de la butxaca del ciutadà.
Sí, jo estic convençut de que avui, si no tinguérem això, avui en el debat polític, segurament Sheila m'hagués preguntat, què te pareix la reivindicació d'una nova piscina coberta per a Vila-real? La piscina coberta, els pobles se les paguen ells. Nosaltres, afortunadament, vam aconseguir que fora la Generalitat qui pagara aquesta piscina coberta. I segurament ho estaríem parlant, Vila-real necessita un nou pavelló que tindria que estar pagant l'Ajuntament de Vila-real. I afortunadament en aquest compromís l'han pogut portar. I hem de recordar que allò no era una instal·lació ja van per tindre un pavelló i una piscina, sinó que era algo més. Era un centre de tecnificació esportiva que haguera pogut permetre tindre en Vila-real també esportistes d'èlit entrenant i preparant-se per a competir al més alt nivell. Hi ha una residència feta ahir també. Allò és una font d'oportunitats i això és el que ha de tindre un alcalde. Un alcalde no ha de veure en un edifici com la biblioteca un problema, o no ha de veure en uns terrenys com l'Espai La Vila davant de Porcelanosa un problema, o no ha de veure en el Centre de Tecnificació Esportiva un marrón. Un alcalde que de veritat se crega a este poble, i este poble és un poble que sempre ha fet coses grans, ha de ser un alcalde que de veritat veig ahir una oportunitat, com ara està demostrant-se, per aportar estudis universitaris o per a impulsar, en el cas de l'Espai La Vila, projectes empresarials de gran nivell i fer créixer aquesta ciutat a nivell econòmic, social i laboralment. I desgraciadament Benlloc no pareix apostar per això.
I sí que ja, per últim, tornem, diguem, una miqueta al principi, ara ja com a candidat del PP a l'alcaldia de Vila-real. Quin és el primer pas, no? Els primers passos que va donar la formació?
Bé, bueno, ara nosaltres, evidentment, de la part interna, toca elaborar una candidatura en la que presentar-se a les eleccions. Afortunadament, el Partit Popular, com diem, té equip, té també un projecte, com hem anat demostrant, no tan sols en els anys de govern, sinó ara també en aquests anys d'oposició, i per tant ens correspon a això, ens correspon seguir treballant per a explicar quin és el nostre projecte a tots els veïns, per a il·lusionar-los en la candidatura que anem a presentar i per a liderar aquest canvi que entenem molts veïns estan reclamant de cara al 2019.
Hi haurà entre els seus companys de candidatura repetidors, en el benentès de companys que ja estan ara, cares noves... S'anirà bé?
Ja que anar treballant, evidentment, com dia, tenim la sort de tindre molts bons regidors a l'Ajuntament, molts bons membres a l'equip del Partit Popular de Vila-real i convençut que anem a formar una grandíssima candidatura.
Doncs estarem pendents de conèixer aquests noms que li acompanyaran en la candidatura. Héctor Folgado, com sempre, moltes gràcies per estar ací. Parlem pront i un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Nosaltres fem una pausa, tancarem el programa com cada dilluns d'aquest mes, apropant-nos a una de les parròquies de la localitat. En aquest cas, toca parlar amb la gent dels franciscanos.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
No dejes que el frío te impida disfrutar de tu hogar. Ven a Big Mat y descubre todo lo que necesitas para darle calor a tu casa. Estufa pellet Indica analizable negra por solo 999 euros. Financialo a 12 meses sin intereses por tan solo 83,25 euros al mes. Querrás llegar a casa al calor de tu hogar. Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mat del Arbo, Avenida Pío 1255, Vila-real. La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es khaki. Marcas como Liu Jo Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hitch. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Vila-real.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Vila-real es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Vila-real es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Vila-real diseñamos sonrisas. Vivanta Vila-real, 964 50 67 45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Vila-real estrena nou servei de bus urbà. Dues línies i cinc variants per a connectar tota la ciutat amb parades al Termet, instituts, centres de salut, hospital o instal·lacions esportives. No dubtes, puja al bus urbà de Vila-real. És gratuït i accessible. Més informació a mobilitat.vilareal.es. Bus urbà de Vila-real. Utilitza'l. Regidoria de Mobilitat, perquè junts Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
Traer tus fondos de inversión ahora es una jugada maestra.
Trae tus fondos a Grupo Cooperativo Cajamar y consigue una bonificación de hasta 3.000 euros. ¿Cuándo? Ahora y hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Qué importe? Desde 5.000 euros. Así de fácil. Para más información, consulta el folleto informativo y las bases completas de la promoción en tu oficina o en nuestra web grupocooperativocajamar.es.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
¿Has visto la nueva tienda Cocker? Tienen ropa de diseño a precios low cost y también accesorios, bolsos y zapatos. Yo ya me he comprado algún conjunto.
Pues me acabas de dar una genial idea, porque tengo que renovar vestuario. Voy a visitarles.
Recuerda, Cocker, tu tienda de moda low cost en el Raval de San Pascual 39 de Vila-real.
Auto Vila-real, tu concesionario oficial Volkswagen en Vila-real. Auto Villarreal. Ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal. Tu concesionario oficial Volkswagen.
Busco algo más que dé sentido a mis sentidos, que despierte el corazón solitario, adormecido, y es que busco una razón que sea razón de todos mis motivos. Busco la verdad por encima de verdades, y es que busco esa luz que ilumine realidades. Voy buscando un corazón de un amor inagotable. Voy buscando algo más. Busco algo más que dé sentido. Busco algo más que me despierte. Busco algo más que dé latidos a mi pobre corazón. Busco algo más que dé sentido.
I nosaltres anem a conèixer a una altra de les parròquies. Una vegada més, com cada dilluns, anem a parlar concretament amb els franciscans perquè ens expliquen una miqueta quin és el funcionament que porten, i anem a tractar també el tema de les comunions. Ens acompanyen Hortensia Alcolea, coordinadora de comunions. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim amb nosaltres Enrique Bernat, que és responsable del grup de joves i també de confirmació. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs Enrique, anem a començar parlant i coneixent un poc més la parròquia. Ens agrada que els veïns de Villarreal, que igual pot ser no siga la seva parròquia i no s'hagin apropat molt, que la coneguen un poc més. Quines són les activitats que porteu a terme al llarg de l'any?
Bueno, n'hi ha moltes activitats perquè realment és una parròquia que té moltíssima activitat. Allí n'hi ha molts grups, principalment perquè les portes sempre estan obertes. Des d'allí tens l'avantatge que a qualsevol hora del dia pràcticament toques el timbre i algú altre te obri, i per tant hi ha una facilitat per poder treballar allí. Allí tenim pues, lo de la confirmació, per supost, la confirmació que fem 2 anys de confirmació. Enguany ha sigut un poc revolucionari perquè han vist que el que era la forma tradicional de fer la catequesis com si fos una classe pues no funcionava massa bé, i entonces el que han procurat és el fer activitats més dinàmiques, més participatives dels joves, i així a veure si per lo menos pues, hi és més profit tot, no?, de cara als que són els joves. No? També tenim pues, un grup de joves que ja aquest any que ve, el 2019, farà 25 anys, que tenim ja el grup de joves sempre tots els anys ininterrompidament, perquè vam començar pues, 2 anys abans, però no va fructificar i va haver un any que no vam fer. És a dir, serien 27 anys, podríem dir, però contínuament són 25 anys este 2019. Per tant,
i què fan el grup de joves?
Pues el grup de joves ens reunim sempre tots els divendres a les 8, concretament ara a les 8 de l'esperar. Antes era a les 10, però pareix que n'hi ha joves que tenen potser algun problema d'eixir de nit, i ho fem a les 8 de l'esperar. Ens reunim tots els divendres, fem diferents activitats de tot tipus, diferents dinàmiques, sobretot al principi, més que per coordinar el que és el grup en si, i després hi ha més que res formació a nivell de valors cristians. I després ja fem eixides, pues, conforme pues, fem 2 acampades durant l'any, pues, fem la Pasqua Jove, allà, lo que és, sí, pues, pràcticament aquestes coses que és un poc així, sempre han participat també en el que és la delegació de pastoral juvenil de la diòcesi, és a dir, diferents coses. Diferents
més coses o menys, quines són les edats?
Edats pràcticament sempre és a partir del 16, sí. I bueno, allí tenim gent que ha hagut d'estar 20 i tants anys.
Home, joves... No, bueno, depèn de qui se senta jove, no?, també.
Bueno, jove, en veritat, és aquell que té mentalitat de jove.
Clar. Perquè,
però normalment sempre ha sigut pues, a partir de després que s'han confirmat, sí. I sempre pues, ha sigut també després quan hi ha gent que a lo millor per estudis té que anar fora a estudiar i per tant se deixa el grup. El grup ha oscil·lat molt en qüestió de número, hem arribat a estar 50 persones de joves que teníem allí, ara n'hi ha menys, ara pràcticament seran una quinzena, però bueno, tal bueno, qual els temps tampoc no podem d'alguna manera estar descontents. A banda d'això, d'aquestes 2 coses que ha dit, allí tenim la 3ª Orden franciscana, sí, que és l'Orden Seglar, no?, de franciscans. Tenim també allí el grup de la renovació carismàtica. Estan els cursillistes, de cursillos de cristiandat. Estan també que allí se reuneixen pues, diferents grups, com tenen, per exemple, també la gent ja més major, que són els de la vida ascendent, que també són gent que està per allí. A banda d'això, pues, hi ha altres activitats, conforme que se dediquen a repartir la fulla parroquial, que Hortensia pues, està més entera que jo.
Que també és important, que és una feina que...
Les agranadores, que també és molt important, que n'hi ha quatre grups que cada setmana pues, li toca a un grup, i vull dir jo que també és gent molt important que treballa molt per la parròquia, que és una feina que no se veu, però que és molt important perquè... permetís que la parròquia estigui sempre límpia, sales, perquè després sí que ells les gasten i tal, i està sempre, i això és una feina també molt important, la veritat és que sí.
S'ha de recordar tota aquesta feina al cap i a la fi. Ens deixem alguna, bueno, parla'm un poc de confirmació.
Bueno, de confirmació, conforme havia dit abans, pues enguany és un poc una cosa experimental, no?, d'alguna manera, perquè han canviat la dinàmica, conforme dia antes. I allí, pues, ara tenim simplement, són concretament entre els dos cursos 30 joves. Dona compte que allí pues, hem baixat molt el número, perquè jo recorde que allí teníem tres cursos, i eren 120, 130 xiquets.
Però se confirma menys joves.
Sí, sí, per supost. Se confirmen, se bategen, se casen, tot en general, molt menys, sí, efectivament.
Però bé, l'important és que continueu en la tasca i que els joves encara vulguin, no?, confirmar-se.
La veritat és que nosaltres sempre diem que lo important és anar sembrant i olvidem-nos del resto, no? Nosaltres tenim que sembrar i continuar i punt. Després ja... Sí que és veritat que jo sí que me dono compte, i en general mos donem compte, que els joves són un reflejo de les famílies. Que segons la família te dones compte, els joves, si estan més per la labor o menys. I també és veritat que n'hi ha grups que són molt bons i altres grups que no són tant. I això depèn ja pues, de les famílies. I concretament, pues, en guany, per exemple, tenim grups molt bons. Molt bons, que la veritat estem molt contents amb aquesta gent, i van treballant molt bé, van participant molt bé, contents.
Bueno, el mateix dirà Hortensia, no? N'hi ha grups més bons, n'hi ha que menys, i que sí, també, les famílies tenen molt a veure en comunió.
Pues sí, efectivament, és així, o sigui, n'hi ha grups que són majíssims, les catequistes, enguany n'hi ha dos catequistes de precomunió que diuen que tenen dos grups que són una meravella, n'hi ha qui és més revoltós, n'hi ha... A veure, són molt xicotets, perquè la veritat que agarrar xiquets en 8 anys, que inclús n'hi ha, o sigui, és en segon de primària, no? Són xicotets, són molt xicotets, però bueno, nosaltres tenim enguany de precomunió, ens han apuntat 45 xiquets, o sigui que està molt bé en relació a l'any passat, que enguany, o sigui, en el 2019 prendran la comunió 27 xiquets, tenim de comunió 27 xiquets, que les comunions se faran el 28 d'abril i el dia 5 de maio. I, però bueno, bé, el que estem també molt contents és de que ara es comença a funcionar ja molt bé el grup de postcomunió.
Sí.
O perseverància, com vulguis dir. Perquè la veritat és que tenim, inclús per al coro, que és el que amenitza la missa de 11 de xiquets, pues n'hi ha ahí 4 o 5 xiquets i xiquetes que han pres la comunió potser fa 3 o 4 anys i que estan ahí, venen tots els diumenges, i la veritat que s'ho passen molt bé. Després tenen la postcomunió, que era un reto que nosaltres sempre volíem d'això, i Xune, Enrique i jo vam començar a fer una miqueta de força,
sí,
i està funcionant, que dius, bueno, no n'hi ha molts xiquets, però si cada any ens en queden ahí 4 o 5, que després poden enllaçar en els joves, confirmació, després joves i tal, dius, bueno, és
i què important. I què és postcomunió exactament?
Bueno, pues postcomunió és xiquets quan prenen la comunió. Si no fa res en la parròquia, se perden fins que tornen a confirmació, és que tornen. Entonces, pues, si fas postcomunió, se fa sempre després de missa de 11, venen a missa de xiquets, conforme van vindre els 2 anys que han participat en catequesis, i després pues, n'hi ha una responsable, que és Glòria Miró, i ajuda per 3 o 4 joves del grup de joves, i pues, fan diverses activitats, sempre pues, comptant els valors cristians i potenciant això. Els xiquets ho passen molt bé, de fet, ja te dic, n'hi ha crió que fa 3 anys o 4 que ha pres la comunió i ahí està, perseverant, i que li agrada. I molt bé, en aquest sentit, dius, bueno, pues, després ja enllaçaran en confirmació. Si després ja poden enllaçar en grup de joves, pues, bueno, vas mantenint ahí una gent que dius, el dia demà te pot, te pot ajudar, no? Perquè nosaltres, la veritat, estem quasi ja per jubilar-nos.
Ai, ai, això passa, que l'edat és molt alta, no? La, de les catequistes, dels catequistes, cada vegada és més alta i no n'hi ha relleu, no? Generacional, moltes vegades.
Pues no, a veure, és que, claro, te tens que comprometer molt, o sigui, el ser catequista no és només dir, mira, jo vaig, nosaltres en catequesis pues, tenim una reunió mensual en el párroco, en el pare francès, per a coordinar tota la catequesis del mes, tenim reunions a part, les catequistes a soles també, o sigui, és una miqueta de compromís, no és dir, mira, jo vaig en dissabte o un diumenge, faig la catequesis. Enguany, el que hem oferit també, hem ofert als pares, és fer catequesis en diumenge, que n'hi havia pares que els xiquets ja s'emportaven altres parròquies perquè nosaltres aquesta opció no la teníem, però bueno, pues ara tenim quatre grups de precomunió en diumenge a les 10 i ja enllacen en la missa de 11 i els altres pues, ho tenim en dissabte a les 4. Tenim quatre grups de comunió i dos de precomunió en dissabte. I bueno, per ara molt bé, o sigui que...
Bueno, contar-nos una miqueta, Hortensia, el tema de les comunions, com funciona. Quan arriben els xiquets, per exemple, el primer dia, els primers dies sobretot, què se fa? Perquè, claro, cadascú portarà un nivell, no?, podem dir.
Bueno, els xiquets, en qüestió de iglesia, de saber oracions, n'hi ha qui bé, que no sap ni senyar-se. O sigui, la majoria dels creus diuen, no, és que ma abuela me fa resar per la nit. O sigui, sempre és cosa de les abueles, sí, la veritat. N'hi ha qui ve totalment a zero. O sigui, però a zero. En casa, doncs, pues, no tenen issa. I jo penso que les comunions... A veure, els pares estan molt interessats, ante tot, sobretot de la fecha. O sigui, volen saber en seguida la data de la comunió, perquè, clar, és important saber. I jo moltes vegades es faig, perquè en guany mateix és de precomunió. Ai, encara no m'ho has donat les dates de... A veure, el 2020, fill meu, però tu saps d'ací el 2020, tot el que pot passar. A veure, que no és... Però, bueno, tenen una obsessió en això... Però, de fet, també és veritat que n'hi ha molts pares que estan prou compromesos. O sigui, n'hi ha, conforme van passant els anys, n'hi ha pares d'estos joves que dius, es veus d'una altra manera, es veus passotes total. O sigui, que... I els xiquets, ja t'he dit, pues, n'hi ha xiquet que ve a zero patatero, o sigui, ni senyasse, ni padre nuestro, ni nada de nada.
I, clar, ahí comença...
Ahí es comença la tasca de la catequista, claro. Però, bueno... per l'Iglésia és que sempre falta temps, o sigui, perquè avui en dia el futbol, tots juguen a futbol, tots tenen que ser, jo què sé, Messi, no ho sé. Avui en dia el futbol és primordial, o sigui, que això no se pot, tens que però, jugar bueno, en això, però...
És això, que comencen sabent molt poca cosa, però bueno, i per això esteu les catequistes, teniu... Quin és el funcionament que seguiu en cada classe, podem dir?
Sí, pues nosaltres tenim un llibre que se basa en Jesús és el Senyor, que és el que la diòcesi vol que... Però tenim un llibre que és d'activitats. Entonces, pues, segons, és un primer, de primer curs i de segon curs. És de primer, és de precomunió. Pues van coneixent a poc a poc pues, lo que és la Iglesia, lo que és la vida de Jesús, lo que és l'Eucaristia, en segon, sobretot, lo que és l'Eucaristia, que al fi i al cap és lo important, que és lo que ells van a rebre, el sacrament i ser de la penitència i de l'Eucaristia. Tenim també tenim algunes... Espera't, que ara no m'heis dir-ho, perquè això de... celebracions. Esta setmana, per exemple, pues, han fet lo de la Mare de Déu. El tema de la Mare de Déu, pues, ara el dissabte que ve pues, pintarem la postaleta de la Mare de Déu de Gràcia perquè sàpien, perquè és sí que és dies quina és la patrona de Vila-real. A veure, la Mare de Déu. Però no sabien, doncs pues no, perquè pinta la Mare de Déu de Gràcia. Farem també, perquè com el diumenge serà el primer diumenge d'Advent, doncs pues, també nocions de lo que significa l'Advent i tot això, perquè, claro, els crios això, pues, no saben. I després sí que farem una celebració en Nadal, que l'últim diumenge, antes de començar les vacances, l'últim dissabte, antes de començar les vacances, farem una celebració de Nadal, on els xiquets pues, aporten... també aliments, perquè després els santonians sí, perquè coneguen una miqueta també els cels solidaris. I els... Vamos, és que intentes inculcar-los valors, que és l'important.
Sí, que és molt enriquidor, en veritat, sí. Perquè a través de la catequesi aprenen tantíssimes coses, no? A través de l'Església s'aprenen moltíssims valors i compartir i ajudar els demés.
Sí, perquè sí que ells no saben, o sigui, això de compartir, ells pensen que tot és normal i tots els xiquets estan igual i que tot, no? I no, tens que ensenyar-los que n'hi ha que compartir perquè n'hi ha qui li fa falta, o sigui, i els ensenyes també a valorar una miqueta el que ells tenen. A veure, tenen uns pares, tenen una família, tenen un col·legi, tenen una catequesi per a conèixer a Jesús, que n'hi ha moltíssima gent, ja no anem a parlar del tercer món ni moltíssim menys, o sigui, a nivell de si mateixa n'hi ha molta gent que tot això no té accés, no pot, entonces, pues, tot això ho intentes inculcar. Enguany, el que tindrem també ara, a partir del primer diumenge d'Advent, anem a ficar audiovisuals en per amenitzar la missa de 11 i de 1. Pues han ficat unes pantalles en uns projectors i tal, i entonces, pues, a veure si els xiquets... Perquè els xiquets està clar que allò que veuen que els entra per als ulls és millor que el que els entra per les orelles. O sigui, que...
Com són les eucaristies dels xiquets de comunió?
Bueno, pues la veritat és que és bé, sí. A veure, és difícil, perquè no n'hi ha missa de xiquets, n'hi ha missa amb xiquets. Entonces és complicada a vegades, però bueno, el coro amenitza molt, fent participar als xiquets, fent les peticions, fent ofrenes, entonces pues, intentem fer-la una miqueta mena, perquè si no els xiquets, les homilies que siguen molt curtetes, inclús fent participar als xiquets en les homilies. Poco a poco, o sea que poco a poco.
Sí, lo importante es que se integre, ¿no?, en la Eucaristía, al cabo y a la fin. Y de un año al otro, o sea, del primer año al segundo, ¿ya se nota el cambio? ¿Se nota que ya saben más y que están más preparados para la comunión?
Hombre, sí, sobre todo se nota en el comportamiento en la misa. Los chiques que vienen de primer año en la misa, bueno... de que tens nada, de nada. I des de segon any ja es veus que se saben les cançons, saben contestar en la missa, i sí, la veritat és que se nota un canvi gran de ser de primer a ser segon, són més responsables, no sé...
Sí, és un canvi. I quan ja arribem a la etapa de la comunió, que ja està ahí, com estan els xiquets, com ho afronten, claro, sabem que al voltant d'això, i això ho hem parlat també en altres parròquies, no? N'hi ha moltíssima n'hi ha un context econòmic, que això evidentment està ahí, ho sabem, però a banda d'això, com estan de preparats?
A veure, pues n'hi ha de tot, n'hi ha qui està molt preparat, n'hi ha qui està pues, una miqueta menys, però bueno, els xiquets no, tots no són sabuts, tots no són guapos, tots no són perfectes, el mateix que les persones majors, no? Però bueno, nosaltres intentem que arriben més o menys preparats. Nosaltres és el que deia Enrique abans, nosaltres sembrem, després l'Espírit ja farà perquè, vamos, n'hi ha vegades que no veus els fruits ni per Maria Santíssima, no? Però,
sí,
nosaltres ahir és la nostra feina d'inculcar-los i de fer-los d'això. Així que és l'últim mes o els últims dos mesos es comencen a rebre els regalets i entonces ja, pues jo tinc, a mi m'han portat, a mi tal, a mi qual. I claro, ells és que associen la comunió en els regals, en la festa, no saben que la comunió no són els regals i la festa, o sigui, i això has de fer-lo entendre molt bé, perquè és que inclús has de fer-ho entendre els pares, no ens enganyem, perquè els pares és tota una parafernàlia el que se munta en...
Que molt diferent, és que, molt diferent abans.
Sí, no, és que, sí, no, però és que...
Sí. A la claro, a la confirmació és diferent, perquè no se crea tanta cosa.
No n'hi ha regals. Pràcticament, pues, lo màxim...
Pues a mi me van fer regals, eh?
Pues és una privilegia, perquè normalment no se fan regals, en general, eh? Lo que sí que és veritat és que en la confirmació, pues, després a lo millor se van en la família o a dinar o a sopar i se celebra més a nivell familiar i ja no tant en els amics...
No.
És diferent, totalment diferent, gràcies a Déu, podríem dir.
I per què? Perquè realment, no?, és un sacrament, pues mira, com un altre.
Però és una tradició. No. És una tradició i s'ha continuat i esperem que no canvi a nivell de confirmació, que no se'ns faci el mateix. Sí que és veritat que abans no m'havia oblidat de que nosaltres una de les coses també que volem en la confirmació aconseguir és que vegin que la Iglesia no és anar a missa, sinó que la Iglesia té moltes més coses. Per tant, m'havia deixat, per exemple, d'allà en la parròquia la joventut antoniana, i és molt important la joventut antoniana. Entonces, també tenim un dia que van allí a veure el que fan, tota la llavor que fa la joventut antoniana dedicada als més pobres. I també, per exemple, este dissabte passat, o sigui, després d'ahir, vam anar a la Frater, perquè vegin una altra activitat de la Iglesia, dedicar als, les minusvalies, les deficiències que n'hi ha i que pràcticament aquesta gent, pues, en la seva experiència, estan transmitint als joves lo important que ha sigut en la seva vida el encontrar un lloc, conforme la Frater, que la Iglesia dedica a cuidar d'ells i que, a més, són ells mateixos els responsables de tota la seva activitat. És a dir, que ells tenen ahí una junta que continuen treballant, fan tallers, van teatre, fan de tot.
O sigui, que realment que vegin que no és només anar a missa, que és que n'hi ha tantes coses al voltant d'això.
És que tota l'activitat de l'Iglesia moltes vegades, com no se fa tanta propaganda com en altres coses, pareix que estigui molt amagat. Però és molt important tot això, llavors, que no se veu. Tu saps perfectament de que a nivell de comunicació les coses, podríem dir, més ruïns, podríem dir, o no tan bones, són les que afloren. I les altres bones queden ahí callaetes.
Per això estem així, no? Al cap i a la fi. Doncs ja per a tancar el tema de comunions, no? Ho he preguntat altres anys, però va, conteu-me un poquet, per marcar un poc diferències i perquè la gent que ens escolta veja lo diferent que és una comunió fa anys a la d'ara. Com va ser la vostra, va? Conteu-me, penseu.
Ah, jo vaig prendre la comunió el dia de Sant Antoni. Sí, en els franciscans, que entonces encara no era parròquia, però Sant Antoni, entonces, conforme sempre, Sant Antoni i els santonians han fet sempre una llavor molt bona. Jo, la meva catequista va ser en Carmita Pessudo, me'n recordaré tota la vida, jo no sóc d'ací, vaig vindre ací a viure quan tenia 6 anys, i ma mare, pues, en seguida me va portar allí a la parròquia, quan era el moment de la comunió i tal, a la parròquia no, a la Iglesia dels Franciscans, que vivia molt prop, i entonces allí era una parròquia, però el dia de Sant Antoni allí prenien la comunió sempre 13 xiquets. I jo vaig prendre la comunió el dia... Bueno, pues després de la comunió pues vas anar a casa i lo típic, el xocolat en xurros, en els plàtanos aquells que se feien de bescuit, i s'ha acabat la història i no n'hi va més. Jo per això m'he cridat molt l'atenció i moltes vegades ho digues pares, quan diuen, ah, no, jo és que el xiquet no prendrà la comunió perquè jo no puc fer-hi ese gasto. A veure, gasto no n'hi ha cap. No suposa un gasto fer la comunió, si fer la comunió és gratis. El xiquet o la xiqueta pot anar vestidet normal, en robeta de diumenge, prendre la comunió i després en els pares fer una miqueta. I ja està, però és que ara s'ha muntat com si fora una boda, filla, és que ara és algo increïble. Jo m'agradaria tornar a les comunions, que ho dic, i moltes vegades ho ha comentat allà els parrocos, diferents que hem tingut, de dir, bueno, després de la comunió i si era així al claustre dels franciscans, fer xocolata en els mostatxos aquells que fem i tot això, i celebrar-ho així, perquè és que seria molt bonico. Sí. Seria molt bonico, és que ara s'ha muntat una història, filla, que... És per lo que te dia abans de saber les fetxes, és que diu, és que el 2020 ja estan els restaurants ocupats, però anem a veure. Tu saps de si el 2020 totes les coses que poden passar? És que no ho entenc.
Yeah.
Jo la meva... Això va ser la comunió, i la comunió dels meus fills, jo tampoc la vaig fer en restaurant, ni molt menys, i són menys d'això, jo la vaig fer en una cotxera, estàvem allí tots els amics, estàvem la família... Vam estar fins a les 11 o les 12 de la nit. És que vas, diu sí, a un restaurant, però vas i a les 4 o les 5 de la vesprà te'n vas i acaba a casa i s'ha acabat. No, allí vam estar... Home, de fet, el meu fill, el meu major, quan el vam canviar de roba, que va estrenar un xandall molt bonico que li havien regalat, pues se va fer un forat al xiroll perquè jugava allà a baló al carrer.
Sí,
era diferent, és disfrutar i és saborejar una miqueta el que és, i és compartir també, i és col·laborar en la Iglesia, que filla, molta parafernàlia i molta d'això, però després dones els sobres per a que te fiquen una limosna i caramba, caramba, a veure que te deixen sobres en un euro, per favor. Entonces dius, a veure, com s'explica això?
Ja. Yeah.
Són coses...
Sí, 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 que sí, que n'hi ha al voltant molt de negoci i això és normal. Bueno, Enric, va, compta amb la teua comunió.
Bueno, però hi diria que en confirmació no fem sobres, eh? No. És que allà no fiquem sobres ni res, tot això. Jo la meva comunió sí que me recorde i, pues, pràcticament, és molt paregut a lo que deia també Hortensia. Jo recordo, entonces només n'hi havia una parròquia, que era la de Sant Jaume, i allí vam anar pues, una montona de xiquets, però una montona de xiquets. I després sí que vaig tindre alguns regalets, jo sé que és veritat que vam tindre alguns regalets, i vam anar després a casa Matia, i allí pues, els amics més íntims i la família, pues, lo que diu xocolata, i els platanets aquells que n'hi ha, les tortaes, que me'n recordo això, i me'n recordo més encara perquè se van enganyar i van ficar el doble de sucre, i estaven superdolces, i això també me'n recordo. I això, doncs, són aquestes coses a vegades que passen, sí. I te recordes després tota la vida, però molt a nivell familiar, eh? A nivell familiar i dels, així anant més dels veïnats del carrer i d'alguns amics més íntims i punto. Però clar. A nivell d'una casa ja van, sense
sí,
més
sí.
Més.
Bueno, per això, perquè així anant veiem un poc els canvis d'aquell moment a d'ara. Bueno, doncs jo crec que hem conegut un poc més a la parròquia dels franciscans. Sí, dime, Enrique.
Sí, nosaltres ara, també en el grup de joves, ara el dia 22 sempre fem un teatret per tota la parròquia, que és mateixos de confirmació i el grup de joves també participen, sempre un tema sobre Nadal, i allí ho fem pues, en el nostre saló gran que tenim allí.
I, la I tots convidats, no?
I tots convidats, ah. per supost, clar que sí.
Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies, Hortense, Enrique, per haver vingut i per haver-nos explicat i donar a conèixer més la nostra parròquia, la parròquia pròxima, no?, al nostre barri. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer una miqueta més el que és la parròquia de Sant Francesc, que és el que deia Enrique abans, que està sempre oberta, o sigui, que allí, vagis a l'hora que vagis, sempre té obrint la porta, no n'hi ha cap problema. Entonces, això és un avantatge molt important.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. When I was a little girl, I...